2016 del ple de l'Ajuntament de Benicarló, que es celebra avui dia 28 d'abril a les 21 hores. Comencem en l'ordre del dia. Bé, primer disculpem l'absència del senyor Barberà, que com tots sabem s'ha casat i està de viatge de noces. Comencem el primer punt, és la presa de possessió de José María Serrano Forner com a regidor de l'Ajuntament de Benicarló.
S'ha rebut per part de l'Ajuntament un escrit de la Junta Electoral Central en el qual aporta la credencial de regidor del senyor don José María Serrano Forner por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015 en sustitución por renuncia de don José Joaquín Pérez Ollo. A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Benicarló, expido la presente en Madrid a 12 de abril de 2016 el presidente de la Junta Electoral Central, don Carlos Granados Pérez. S'han verificat tota la documentació que s'ha presentat pel senyor regidor José María Serrano Forner, que complís tots els requisits per a poder prendre possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Benicarló.
Senyor Serrano, com vulgui.
Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lealtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Bé, seguim en el punt segon, aprovació d'actes. Les actes número 1, extraordinària, de data 11 de gener de 2016 i la número 4, extraordinària, de data 7 de març de 2016. Volen fer alguna esmena a l'acte? Està tot correcte? Sí? Passem el punt a votació, doncs. Vots a favor? S'aprova per 20 vots a favor. El punt tercer és el dictamen sobre la proposta de suspensió cautelar d'atorgament de llicències en la parcel·la 10 del polígon 6 i en el seu entorn a fi d'establir la delimitació definitiva d'un àmbit de protecció del poblat ibèric del Mas de Fabra.
La Comissió Informativa de Serveis del Territori ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Suspendre l'atorgament de llicències d'activitat de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de demolició en la parcel·la 10 del polígon 6, en la qual va aparèixer recentment un assentament arqueològic i en el seu entorn espai delimitat amb caràcter provisional per serveis tècnics municipals en el document de modificació del Pla General redactat en data 2 d'octubre de 2015 a fi d'establir la delimitació definitiva d'un àmbit de protecció del poblat ibèric Mas de Fabra i elaborar una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló que classifique com a sòl no urbanitzable d'especial protecció clau 13.2b els terrenys efectivament ocupats per l'assentament. I la suspensió cautelar de llicències tindrà una duració màxima de 2 anys a comptar des de la data de publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Aquest termini s'interromprà amb l'alçament de la suspensió si transcorregut un any no se somet a exposició pública la proposta de modificació de planejament. I en segon lloc, ordenar la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana indicant els recursos pertinents.
Bé, doncs, com tots saben, aquest assentament va ser trobat quan van fer les obres de la nova variant de la Nacional 340 i el que fem avui és, pues, com ha llegit el secretari, d'acord amb el previst en l'article 64 de la LOTUP, acordar la suspensió de la tramitació de l'atorgament de llicències de reparcel·lació del terreny, d'edificació i demolició, però en aquest àmbit, amb la finalitat de facilitar l'estudi i reforma de l'ordenació urbanística, o sigui que el que anem a fer ara és una modificació del pla general, però mentrestant el primer que fem és una suspensió de tota la tramitació per si demanessin llicències o si se tingués que fer alguna actuació, pues suspendre totes les actuacions urbanístiques en aquest àmbit. Un àmbit que, com hem dit, són 4.287 metres quadrats, en el que conforma tot el poblat ibèric Mas de Fabra per tal de que se puguen fer les cates i que se puguen fer els estudis pertinents. Volen fer ús de la paraula? Volen comentar alguna cosa? Vale, doncs passem a alguna votació. Vots a favor? S'aprova per 20 vots a favor. Punt quart és dictamen sobre la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 2/2016.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe 77/2016, de data 30 de març, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret i, en segon lloc, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 2/2016, que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 84.098 euros en 6 cèntims d'euro i que corresponen a factures que s'agrupen en la relació de factures 2016 número 2.
Senyor Flors.
Gràcies, senyora presidenta. Bé, en aquesta remesa de factures el que es porta són dos grans grups. Un és les factures dels mitjans de comunicació, degut a que des de la intervenció s'entén que l'Ajuntament hauria de comptar amb un pla de mitjans de comunicacions que encara no té, que a dia d'avui s'està treballant amb ell. I l'altre gruix de les factures són de factures que no tenen contrat en vigor i que, per tant, per això passen per via extrajudicial, deurien estar contratades, com són, per exemple, com ja sabem, la recollida selectiva, que estem pendents de poder ficar-ho dins del mateix contrat, o, en aquest cas, també el contrat de la ludoteca.
Volen, senyor Manyà?
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Com bé dia, hi ha un reparo per part de l'interventor. Des d'aquest informe hi ha referència, com dia el senyor regidor, a unes factures que venen per temes de publicitat o mitjans de comunicació. I m'alegro que manifesti que efectivament s'està treballant en que hi hagi un pla de publicitat o de programació, perquè efectivament i compartim completament el que diu l'interventor en el seu informe, del total de les factures, dels 84.000 euros, només hi ha 9 factures i pugen 8.600, vull dir, no se tracta d'un tema de quantia, sinó que se tracta d'un tema de futur, d'ordenar com s'entén que s'han de fer les coses. I com dic, compartim el que és necessari que l'Ajuntament tinga una planificació de com s'han de fer aquestes contratacions a nivell de publicitat, perquè penso que serà bo per a totes les àrees que anualment se pugui planejar, sobretot si hi haurà una consciència clara de quins són els mitjans de comunicació que tenim, quins són els que hi ha que utilitzar en cada moment, aquí tenim que dirigir-los, vull dir, totes aquelles coses que, a més, com establís la normativa valenciana, que també s'especifica en l'informe, i penso que és important, i animo l'equip de govern perquè la màxima brevetat possible se pugui establir. Penso que tenim els mitjans, tenim una persona professional en temes de periodisme que pot ajudar a lo que és la realització d'això, i nosaltres de moment el que anem a fer és abstindre-nos perquè confiem en que en el futur se faiga, perquè considerem que és algo que se té que fer, i per tant, una vegada estigui planejat, a partir d'entonces tindran tot l'apoi per la nostra part. Moltes gràcies.
Senyor Flors.
Sí, efectivament, com li he dit, s'està treballant. De fet, concretament la setmana que ve, aquesta persona que vostè estava citant té cita amb el senyor interventor per revisar, repassar el que s'ha de fer i tirar-ho endavant. Bé, és cert que ja el senyor interventor, ja un any abans d'arribar a nosaltres, ja dia que això es tenia que haver fet i no s'havia fet. Nosaltres portem 9-10 mesos, estem treballant en ell i a veure si la major brevetat possible podem tindre enllestit. Gràcies.
Bé, doncs... Pues, si... No. Passem al punt de votació. Vots a favor? Abstencions? Bé, doncs pues, aprova per 13 vots a favor. I 7 abstencions. El punt següent és dictamen sobre la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 3/2016.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe 107/2016, de data 12 d'abril, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. I, en segon lloc, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 3/2016, que es presenta a l'annex adjunt per un import total de 13.815 euros en 92 cèntims d'euro i que corresponen a factures de la relació 3/2016.
Senyor Flors.
Gràcies, senyora presidenta. En aquesta relació el que es porten són les factures de manteniment dels col·legis, que des de la intervenció s'entén que no deurien correspondre a l'administració municipal.
Volen afegir alguna cosa? No? Bé, doncs passem al punt de votació. Vots a favor? Doncs s'aprova per unanimitat. El punt sisè és dictamen sobre la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 4/2016.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe 108/2016 de data 12 d'abril per tractar-se d'una actuació de l'administració municipal nula de predret i aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2016 que es presenta a l'annex adjunt per un import total de 983 euros en 59 cèntims d'euro que corresponen a la factura que s'expressa a la relació 4/2016.
Senyor Flors.
Gràcies, senyora presidenta. I en aquest cas és una factura d'una empresa que ens ha fet un servei a l'Ajuntament que té la forma jurídica de comunitat de béns que la llei no permet que les administracions locals contractar amb aquesta forma jurídica.
Volem fer ús de la paraula? No, doncs passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova, Pep. Vaig a favor. Bé, el punt 7è és dictamen sobre l'expedient 45/2016 de recursos humans de modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Benicarló de l'any 2016.
La Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2016 sense que s'hagi incrementat el nombre total de places respecte a la plantilla ja aprovada en el següent sentit. Creació de la següent plaça en la plantilla 2016. Una plaça de tècnic d'administració general, escala administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A1. I amortització de la següent plaça. Una plaça de porter ordenança, administració general, subalterna, grup AP. En segon lloc, es posarà al públic l'expedient durant el termini de 15 dies mitjançant edictes en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i el butlletí oficial de la província de Castelló per tal de que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar les al·legacions o reclamacions que consideren pertinents. En tercer lloc, donar per aprovada definitivament la modificació de la plantilla per l'any 2016 en el supòsit que, transcorregut el termini d'exposició pública, no se presente cap reclamació o al·legació. I, finalment, en quart lloc, la plantilla definitivament aprovada es publicarà íntegrament en el butlletí oficial de la província i serà remesa a l'administració de l'Estat i de la comunitat autònoma dins del termini de 30 dies en compliment del que estableix la normativa de règim local.
Ja, Escudero, com a regidora de Recursos Humans.
Gràcies, senyora alcaldessa. Simplement per centrar una miqueta la necessitat d'aquest canvi que han fet a la plantilla, dir que és un pas més que han fet per a dotar l'Ajuntament de Benicarló en la figura del tècnic jurídic dins l'àrea de serveis generals. Per posar una mica en antecedents aquesta necessitat, dir que l'any 2015, l'any passat, se va fer efectiva la jubilació del titular de la plaça de secretari de l'Ajuntament de Benicarló. Des d'aquest dia està el secretari de Penyíscola acumulat a Benicarló, la qual cosa significa que està assumint tasca de secretari, però a temps parcial, unes 12 hores setmanals, aproximadament. Tenint en compte tot el volum de serveis que s'estan prestant a l'Ajuntament de Benicarló i l'estructura organitzativa que tenim des d'aquesta institució, pues esta dedicació parcial és clarament insuficient, l'hem detectat tots. Cal recordar també quina és la funció d'un secretari. El secretari és aquell que certifica contingut d'acords, és a dir, donen fe del contingut exacte del que s'acorda o se disposa, tant del ple, de junta de govern, comissions informatives o altres òrgans dins de l'Ajuntament. Certifiquen també validesa del contingut de tots els expedients i documents de l'entitat local i tenen al seu càrrec l'assessorament jurídic dels municipis, és a dir, han d'emetre informes sobre totes les accions que fan l'Ajuntament i dir si s'ajusten o no a la legalitat vigent ara mateixa. Dir que la figura del secretari té una categoria funcionarial especial, es diu habilitat nacional, i que la forma ordinària de cobrir aquestes places són a través d'un concurs unitari que es convoca a nivell estatal. Benicarló va presentar esta plaça vacant al concurs unitari en octubre, se va resoldre el mes d'abril sense que se li otorgara a Benicarló ningú secretari. Vam insistir, se va convocar un segon concurs de manera ordinària, al que també ens hem presentat i calculem que es resoldrà cap al mes de juliol. No tenim la seguretat de que resolga de manera favorable i que tinguem un secretari, però el que sí que tenim és la necessitat urgent de tenir una figura a temps complet que pugui assumir una miqueta aquestes tasques jurídiques de tots els tràmits que s'estan fent ara mateix a l'Ajuntament. Per això, mentre esperem que la provisió de manera ordinària, com diem, per aquest concurs, tant l'ordinari d'ara o l'unitari de l'any que ve, de la plaça de secretari, hem iniciat el procés de la creació tant del lloc de treball que es va aprovar al ple del mes de gener com a la plaça de tècnic d'administració general, per tindre un tècnic jurídic que pugui assumir totes aquestes funcions d'emetre informes jurídics i de manera transitoria fer les funcions de secretari. Això tindria un benefici immediat. Per una banda, tota l'agilitat administrativa que aconseguiríem, millora de la gestió tan ordinària com de tots aquells nous projectes que volem tirar endavant i que necessiten el vistiplau jurídic que ara mateix ens dona el secretari. Tot aquest benefici, al cap i a la fi, té en últim terme un millor servei per a la ciutadania, que crec que és el que esperem tota la corporació municipal que estem així.
Volen afegir alguna cosa? No? Senyor Martí, no? Bé, doncs passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El punt 8 és dictamen a l'aprovació del segon Pla Municipal de Prevenció i Actuació front a les addiccions Benicarló 2016-2019.
La Comissió Informativa de Benestar Social ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Dictaminar favorablement el text del segon Pla Municipal de Prevenció i Actuació front a les addiccions Benicarló 2016-2019 i donar trasllat al Ple Municipal per a la seva aprovació definitiva.
Senyora Escudero, com a regidora de Benestar Social, ara.
Gràcies, senyora alcaldessa. De comentar simplement les pinzellades de què és aquest Pla de Prevenció Municipal de Drogodependències. Dir que és un pla estratègic en matèria de drogues i addiccions, que és el que determinarà una miqueta la planificació, els objectius i les actuacions que es faran a Benicarló dins d'aquesta matèria, al llarg de 4 anys, que és la vigència que té el pla que volem aprovar avui. Per què és necessari? Pues, la droga com un fenomen social està evolucionant contínuament en quant a usos i en quant a costums. Hem de tindre en compte que hi ha drogues d'ús legal que ja se consumeixen a diari, i com són el tabac i l'alcohol, i que estan iniciant-se les edats de consum cada vegada en una edat més jove, i que a més estan apareixent noves drogues de síntesi que estan modificant molt els hàbits de consum. Per tant, totes aquestes novetats dins d'aquest àmbit fan que ens plantegem les coses dins d'una estratègia que ens permet adaptar-nos i fer la prevenció abans de que es produïsca aquesta addicció. Les estratègies que apareixen molt detallades al pla, si ho puc llegir, van dirigides principalment a la reducció del consum des de dos vies diferents. Per una part, actuant sobre la demanda, baixant la demanda, és a dir, la necessitat que té la població de consum, i per una altra banda, la reducció de l'oferta, és a dir, disminuir la disponibilitat que hi ha de la matèria ara mateixa dins del mercat al que pugui accedir el consumidor. Es fa des de diferents punts de vista i les propostes bàsiques o els punts bàsics al qual centrar aquesta estratègia serien, primer, l'educació dins de les escoles i instituts a tots aquells part de la ciutadania més jove que encara no ha accedit a aquest món i que encara no ha tingut a l'abast tot aquest tipus de drogues, tractament voluntari de la gent que ja té una addicció, control policial mitjançant polítiques educatives en valor positiu per tal de, com diem, reduir l'oferta al carrer, i campanyes d'informació i sensibilització a tota la població per tal de fer-nos tot carrer de la circumstància. El pla de drogodependència s'ha treballat des de l'àrea de serveis socials, s'ha gestat des de l'àrea de serveis socials, però ha treballat en altres àrees relacionades de l'Ajuntament, i també ha comptat amb la col·laboració d'entitats socials, ONGs i del Servei Tècnic de la Conselleria de Sanitat. Dir que estem dins l'àmbit competencial municipal, perquè poblacions de més de 20.000 habitants tenen competència per aprovar, executar i coordinar el pla de drogodependències, que la vigència, com he dit al principi, és de 4 anys, del 2016 al 2019, on esperem posar a punt totes aquestes accions que se detallen al pla, i que la dotació pressupostària ve per dos vies, per una part dels pressupostos municipals i per una altra banda una subvenció que otorgui la Conselleria de Sanitat també anualment. La despesa econòmica, pues anirà, la dotació econòmica anirà dirigida sobretot a cobrir la part de personal, la part de material i la part de subministraments utilitzats, que apareixen tots detallats al programa per tal de poder dur a terme les accions.
Volen dir alguna cosa? No? Bé, doncs passem a alguna votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat per 20. El punt 9 és dictamen sobre la proposta d'aprovació de la composició de la Comissió de Festes de 2016 i de Nadal i Reis 2016-2017 i dels dies de celebració de les festes patronals.
La Comissió Informativa de Serveis al Territori ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Aprovar la següent composició de la Comissió de Festes per a Festes Patronals 2016 i Nadal i Reis 2016-2017 de la següent manera. President, Guillem Escuder Caldés, i vocals, Yaiza López Esteller, Georgina Igual Alsina, Juan Maluenda Cerdá, Ángel Laguna Marqués, Javier Cebollero Pardina, David Gil Llorac, Cristian Arín Esteller, Juan Iván Alemán Borja, Enric Violat Gallego, Javier Giner Tobías, Miguel Bosch Coll, Rubén García Soriano, Javier Esteller Miquel, Guillem Fidel Ripollés Prats, Alejandro Ancosta Fresquet, Rafael Bueno Miralles, José Manuel Esteller Miquel i Alexis Beltrán Garriga. I en segon lloc, designar els dies compresos entre el 19 i el 28 d'agost de 2016, amb dos inclosos, per a celebrar les festes patronals de la ciutat.
Senyor Año, com a regidor de festes.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com ha dit el secretari, els noms que ha citat pues, són és la nova comissió de festes que, pues, que serà l'encarregada d'organitzar i coordinar els actes de les festes patronals 2016 i les festes de Nadal 2016-2017. Simplement és això.
Volen afegir alguna cosa, senyor Comte?
Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres, ja que possiblement el nostre vot tampoc anava a ser vinculant, voldríem manifestar que ens hauria agradat que l'elecció d'aquestes persones, les quals no tinc res en contra, tot el contrari, o sigui, el que pensem que són persones voluntàries que ho faran perfectament bé, però pensem que l'elecció de la Comissió de Festes, donada la importància de l'entitat, ha tingut que ser un poc més popular, oberta, participativa i a millor fer un poc més de divulgació. Sí que és cert que s'ha fet, però pensem que s'haurà pogut fer un poquet més d'esforç en aquest sentit. Simplement remarcar que molt possiblement nosaltres també haguem triat aquestes persones, vull dir, no és per la gent que conforma la Comissió de Festes, simplement és pel procediment que a lo millor s'ha seguit o que està establert, que pensem que tindria que ser un poquet més obert o per almenys fomentar més que la ciutadania de Benicarló poguera participar en aquest àmbit. Desitgem que vagi tot genial el tema de festes, tindran tot el nostre recolzament en quant a participació i tot el que poguéssim ajudar tant a la comissió com a l'equip de govern en aquest aspecte. Simplement ha de fer constar aquesta voluntat. Felicitem des d'ací també a la nova comissió de festes i ens agradaria animar la ciutadania a Benicarló que per a l'any que ve que s'animen a la gent que tinga aquest tipus d'inquietud pues que puga manifestar-se i que puga participar i ampliar aquesta comissió de festes. Simplement això. Gràcies.
Senyor Anyó.
Gràcies, senyora presidenta. Bé, agraeixo les seues paraules, senyor Comte. He de dir que sí que s'ha fet en total transparència, vull dir, se va ficar damunt de la taula la comissió, se va demanar a tots els grups que si tenien algunes persones que volien formar part de la comissió, que estava obert el plaç, podia apuntar-se qualsevol persona, s'ha contestat a totes les sol·licituds que s'han presentat i crec que tenim que estar agraïts a tota aquesta gent voluntària que s'ha presentat per a organitzar les festes, que la veritat he de dir que fan un magnífic treball perquè no és fàcil organitzar unes festes i des d'aquí pues, simplement demano que l'Ajuntament l'únic que pot fer és donar el suport a aquestes persones perquè treballen per a la seva ciutat i en definitiva per a l'Ajuntament de Benicarló i agrair pues, el seu suport també.
Sí, bueno, gràcies. Simplement no era per la transparència, simplement era dir que ens agrada que no sols haguera quedat en l'àmbit a millor de la comissió i a millor penjar les sol·licituds en la pàgina web, sinó que a millor fer un poc més d'esforç en quant a la divulgació de dir, ei, ciutadania Benicarló, volem una comissió de festes nova, necessitem gent, per favor, no sé, un poc més de propaganda, vamos, un poquet d'animació, això. Simplement això. Gràcies.
Bé, jo només volia afegir una coseta. Simplement no és una elecció, les persones se presenten voluntàries. Nosaltres, jo reitero l'agraïment que ha manifestat el regidor en quant a voler col·laborar aquestes persones. Pensem que col·laboren altruistament, que són persones que dediquen hores de la seva vida, de la seva família, pues, a organitzar les festes de Benicarló i això els ho hem d'agrair sempre. Jo sí que penso que el regidor va fer una roda de premsa difundint que es volia apuntar, se podia apuntar, però és que vaig a dir més, la comissió de festes en qualsevol moment, si una persona està disposada a col·laborar, se pot encara incorporar en esta comissió de festes. O sigui, no és que està tancada ni que a partir d'ara ja no es pot apuntar ningú. Moltes vegades han portat a ple, alguns a tres anys, pues persones que entren inclús surten de la comissió de festes i no hi ha hagut cap problema. Si qualsevol persona de Benicarló vol en estos moments pues, formar part de la comissió de festes i col·laborar en l'organització de les mateixes, pues, pot adreçar-se al regidor de festes directament, presentar la sol·licitud i no hi hauria cap problema. O sigui, que això no és una cosa tan tancada, ni un grup de gent que ja no admeteixen a ningú més, tot el contrari. O sigui, que des d'aquí pots fer la crida si és que el ple té més difusió i a lo millor hi ha algú que en aquests moments pues, vol participar. Penso que no és més, simplement això. Passem al punt de votació. Vots a favor? Bé, doncs per unanimitat. Bé, en la part de control, el punt desè és d'acció de compte dels decrets i resolucions d'alcaldia i tenències d'alcaldia delegades des del 16 de març al 15 d'abril, que han tingut accés a tots els decrets i no anem a llegir-los aquí. I el punt 11 és precs, preguntes i mocions. Tenen alguna pregunta? Bé, doncs, senyor Manyà.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. A mi m'agradaria fer una sèrie de preguntes, van totes concatenades, són en relació a la concessió de subvencions que s'han publicat les bases per part de la Diputació Provincial, perquè sabem que unes sí que han passat per comissió informativa, depèn de les àrees, unes altres no tenim constància de que s'hagi passat per comissió informativa, no sabem l'estrat o l'ús que s'hagi pogut fer. Aquestes bases reguladores s'aproven, com dic, per la Diputació i després pues, se publica el moment a partir del qual se poden demanar, bé siga per part d'ajuntaments, bé siga per part d'associacions, bé siga per part d'instituts o escoles d'educació secundària. I en definitiva, pues, entenc que contribueixen o traten de contribuir al foment de determinades àrees. No? La primera d'elles faria referència al tema del turisme. Hi van sortir unes bases reguladores per a la concessió de subvencions per a redactar plans estratègics de turisme. És per contractar l'assistència tècnica o consultoria en un plan per l'any 2016, en fi, de dissenyar el model turístic, com una ferramenta de planificació i promoció turística. Els beneficiaris són els ajuntaments i hi havia un límit màxim subvencionable sobre 100.000 euros, que era el total de la subvenció a nivell provincial, un màxim subvencionable del 50% del gasto i serien 5.000 euros per beneficiari. Va sortir l'extracte en el BOP del 5 d'abril del 2016 i la pregunta seria doble, si hi ha intenció d'elaborar o no un pla d'estratègia de turisme i s'han concorregut o no en aquesta sol·licitud. En un segon lloc, referent a lo que fa a promoció econòmica, en el BOP del 10 de març del 2016 van sortir unes bases reguladores per a accions innovadores en foment d'empleo, emprendimiento i promoció econòmica. Són entitats privades sense ànim de lucro de la província de Castelló, en un límit màxim subvencionable de 10.000 euros per projecte. Va sortir l'extracte el 10 de març del 2016 i ens agradaria saber també si s'ha fet alguna gestió per part de l'àrea de promoció econòmica de cara a aquestes possibles entitats privades, Pugrenyol i Benicarló, que entenem que tenen que estar dins d'un llistat o per lo menos dins de... si s'ha fet aquesta traslació per part de l'Ajuntament de l'existència d'això o si se pensa fer en el futur. Penso que pot ser una cosa que pot ser bona de cara a promocionar, perquè hi ha molta gent que a vegades no accedeix directament al que són els boletins oficials. No? En tema de cultura, van sortir també les bases reguladores per a entitats privades per subvencionar eventos i activitats culturals durant l'exercici 2016. Per una part hi ha events, per una altra part hi ha promoció i difusió cultural, i hi ha un total de 400.000 euros, on les quanties, si és per event cultural són 10.000 euros, i si és per promoció i difusió cultural són 5.000 euros. Hi havia un pla de 2 mesos, va sortir l'extracte de la convocatòria el 15 de març del 2016, i la qüestió seria la mateixa, si s'ha fet alguna gestió des de l'àrea de cultura de cara a comunicar aquestes ajudes a les entitats culturals que podrien haver aquí en Benicarló. Respecte a educació, hi ha diverses, hi ha 3 concretament. Va sortir el 19 de març del 2016, en el BOP també, les bases reguladores de la campanya Escola d'Educandos 2016. Els beneficiaris són societats musicals en banda de música i espai instruments, equipos informàtics i desplaçaments. La dotació no supera la quantia de... és hasta 3.200 euros. En el gasto subvencionable 6.400, hi havia també el pla d'un mes. Si s'havia fet alguna gestió o comunicació per part de l'Ajuntament de l'Àrea d'Educació o de Cultura, penso que és més un tema d'educació, en la banda de música. També 2 campanyes que s'han fet, Descobre la Mar 2016 i Descobre la Muntanya 2016, que és en el primer lloc per compartir un dia complet en un club nàutic de la província de Castelló per fer activitats de vela i de piragüisme, on entre una subvenció de 300 euros pel transport dels alumnes i un 50% dels gastos de l'activitat, i és un pla de presentació de selectius que és obert. Va dirigit a instituts i a centres de secundària de la província de Castelló i és per si s'ha fet, ja que és un pla obert, o se pensa fer per part de l'Ajuntament esta comunicació als instituts i als centres de secundària per si es poguera beneficiar d'esta activitat. I Sant Benicarló Descobre la Mar la tenim aquí, però bueno, hi ha nosaltres pobles en la província de Castelló que també podria servir per fer això. I el Descobre la Muntanya, doncs hi ha 21 rutes de senderisme dissenyades per diferents llocs de la província de Castelló. comprenent els gastos del guia i també els gastos de desplaçament, fins a 300 euros de servei de transport, i el pla de sol·licitud també s'ha obert. I faríem la mateixa pregunta, si s'ha fet també aquesta promoció que entenem i si no, si se pensa fer en el futur. Respecte a Deport, perdó, també han sigut unes bases reguladores en el BOP del 12 de març del 2016 de deportistes. Són 40 beques. Sí que tinc que dir que són beques que són molt específiques perquè se requereixen determinats requisits i entre ells l'obtenció de resultats deportius rellevants durant l'anterior temporada, la temporada 2015-2016. Són subvencions que van a activitats deportives autòctones o bé siga a modalitats deportives individuals o conjuntes, bé siga olímpiques, que se diferencien o que no siguin olímpiques. I me consta que aquí a Mèrica ho poden tindre persones que reuneixen aquestes condicions. Sí que la quantia econòmica no és molt important perquè són 1.250 euros, però penso que per l'edat de la gent a la que va destinada, que és entre 10 anys i 21 anys, doncs els pares sempre els pot servir per ajudar-los en aquestes coses. Era si s'havia fet alguna gestió del Departament de Deports per tindre en compte si hi ha gent que reuneix aquestes condicions i poder traslladar-los l'existència d'aquesta línia de subvenció. També, per últim, hi ha unes subvencions que han hagut respecte a carreres de muntanya i d'asfalto. Tenen que ser per material deportiu, camisetes, dorsals, avituallaments, trofeus, cronometratges, i en definitiva tot el que tinga són proves deportives que estiguin subjectes a cronometratge en xip. Penso que aquí a Mèrica en fem diverses, penso que se podria obtindre també, va dirigida a Ajuntaments de la província de Castelló, l'import màxim també, si és curt, són 1.000 euros, però bueno, penso que és algo que també que podria servir, a vegades en omplir una documentació se podria concurrir. La pregunta seria, s'ha fet alguna sol·licitud per part de l'Ajuntament? També tinc que dir que hi ha unes altres subvencions que no entraré, però que, com dic, ja han passat, com per exemple temes del teatre per persones majors o acondicionament del club de la tercera edat, i aquestes coses sé que l'Ajuntament ja està fent aquestes gestions, o de viatges que hi ha per associacions de jubilats. Crec que també s'ha sortit les beques per cobrir en pràctiques per dones supervivents de violència de gènere i també per persones amb discapacitat aquí a l'Ajuntament de Benicarló. Per tant, era saber si les altres també s'ha fet o se pensa portar o tindreu en compte en el futur. Moltes gràcies.
Alguna pregunta més? Senyora Jovani.
Jo el diumenge 24 d'abril vaig anar a visitar la Fira del Llibre que se feia a la plaça Sant Bartomeu en motiu de la celebració del Dia Internacional del Llibre, que com tu saben és el 23 d'abril, en record dels escriptors universalment coneguts que són Cervantes i Shakespeare, no? I em vaig quedar francament sorpresa per la posada en escena o el marc que em vaig trobar allí. Tinc entès que és l'Ajuntament el que s'encarregui de tota la logística necessària per a muntar la fira, no? I en particular em va sorprendre que els estants estaven vestits en una senyera que no sabia si era la corona d'Aragó o era senyora catalana, vaig estar mirant i després vaig veure que des de luego la d'Aragó no era, seria l'actual de catalana. I, clar, jo, imagines vostè que està, se'n va en posta, va tortosa a la Fira del Llibre i que es veu que els restants estan vestits en les senyeres de la Comunitat Valenciana. A vostè li sorprendria? A mi sí. Seria una cosa que diria, ui, que raro, que estrany. Pues de la mateixa manera, a mi me pareix que és traslladable així. Dic jo, la meva pregunta, i és a la senyora alcaldessa, dic, disposa aquest Ajuntament del teixit de les senyeres oficials per a aquests actes? Si la resposta és sí, per què no s'utilitza en els actes oficials? I si la resposta és no, podrien disposar aquest Ajuntament de pressupost per a comprar-ne? Això seria les primeres preguntes. També vaig observar que en l'estand, diguéssim, principal hi havia un cartell que deia Diada de Sant Jordi. Que sabem que el dia 23 d'abril coincideixen el Dia Internacional del Llibre i la festivitat de Sant Jordi, Sant Jorge, Sant George, és universalment conegut, té molts noms. Però al final no em va quedar clar què és el que estàvem celebrant, no ho tenia jo molt clar. Entonces, entre la senyera i el cartell, jo li volia preguntar, no li pareix que s'està fent un ús massa polític del Dia Internacional del Llibre, que realment té com a objectiu fomentar, incentivar la lectura? Estem intentant copiar tot el que fa a Catalunya? És part dels objectius de vostè i del seu equip de govern anar canviant la identitat a poc del nostre poble? És una pregunta. És una pregunta. Jo hi ha un moment que no sabia si m'havia desplaçat geogràficament al nord o temporalment al passat. No ho tenia molt clar. I era per veure si vostè m'ho pot aclarir un poquet. Moltes gràcies.
Alguna pregunta més? Ja està? Bueno, jo he de dir que, a veure, totes les preguntes que ha fet el senyor Manyà, totes no les podem contestar, però sí que m'ha fet gràcia que vostè faci aquesta apologia de la Diputació com a entitat que dona subvencions a tot el món, quan l'Ajuntament precisament mos ha discriminat moltíssim la Diputació. Recorde que nosaltres no hem pogut accedir als plans provincials i hem tingut que fer, hem demanat els plans provincials en àrees disseminades perquè no estàvem en igualtat de condicions que els pobles de menys de 20.000 habitants. La Diputació discrimina els ciutadans de Benicarló per viure en un poble de més de 20.000 habitants a l'hora de donar subvencions per a la rehabilitació de vivendes de més de 50 anys, per exemple. I això no han pogut accedir els ciutadans de Benicarló, no discriminen els ajuntaments, són els ciutadans. I això sí que me preocupen. Després, l'Ajuntament accedeix a totes les subvencions, concretament l'aniríem contestant a totes les preguntes, a totes les subvencions que se convoca per part de la Diputació com a Ajuntament, a totes les que podem accedir, inclús algunes, ben aminorades, però perquè considerem que més val una quantitat que no presentar-nos, de manera que de tots els departaments s'accedeixen a totes. L'altre tema que vostè pregunta és si des de l'Ajuntament se dona a les entitats la possibilitat de fer això, com que no sé exactament si cada un dels departaments, si el departament de turisme o l'altre, jo sí que sé que si a vegades recibeix un correu, per exemple el de la banda de música, jo sempre l'envio a la banda de música quan apareixen les subvencions per a societats musicals que tenen una escola i coses d'estes. Però bueno, si vol, sí, senyora Marzà.
Concretament en el departament de turisme han hagut tres subvencions que presentava la Diputació. Una és la del Pla Estratègic de Turisme. Actualment s'està recabant tota la informació per a preparar-la. Què estem recabant? Per una banda, tot el tema de la quantitat d'allotjaments, que ja de fet aquesta documentació ja la tenim a raïs de que la vam sol·licitar en setembre. Després també estem recabant pressupostos per a que siga d'una forma equitativa i tindre diversos pressupostos on poder triar. I després l'altre és el requisit que també se demana, és el ser municipi declarat d'interès turístic, cosa que sí que ho som. Con lo qual, en este cas, li tinc que dir que el que és la documentació enviada no està, però s'està recabant tota la informació per a tramitar-ho. De totes maneres, trasladarem i donarem compte a la comissió de tota la informació. Després també se va sol·licitar o van traure una de festes d'interès turístic, en este cas només ens deixaven optar a una. Esta sí que ja està tramitada i enviada. Concretament s'ha demanat respecte a la festa de la carxofa perquè vam considerar que era de la que teníem més import i per tant era de la que podíem intentar traure una miqueta més de diners i en este cas a més les factures també, al ser festa passada, l'avantatge que tenim és que per lo menos el que és la factura i els imports que estem sol·licitant, vull dir, tenim la certesa de que per lo menos serà l'import que va a la factura, no pressupostos i variacions factibles. En esta línia també li tinc que dir que, bueno, i acabant el tema de les subvencions per part de Diputació, hi ha una tercera i ahir anirem una miqueta en la línia que molt bé li ha contestat l'alcaldessa. Una altra línia que ells presentaven era per a optar per a dotar personal en les oficines de turisme. Una vegada més, Diputació, en la línia que ha dit l'alcaldessa, ens deixa fora perquè som un municipi de més de 20.000 habitants i li puc garantir que de falta m'ho fia i molta. Per tant, en això també, una vegada més, també ens exclouen. Per tant, des de lo que són les subvencions, des de la part de Diputació, són les tres que se van presentar i aquesta és la situació en la que estan. També des del Departament de Turisme, des de la Generalitat Valenciana, també se van presentar bastanta línia de subvencions. Aquestes sí que han donat compte a la comissió informativa. En totes elles van donar compte a les tres que hem presentat, ens hem presentat i a totes les altres que no ens hem presentat és pues, perquè o bé una de dos, el pressupost de turisme és el que és i per tant no se podia accedir i després també una de les coses que també volia deixar constància és que precisament el Departament de Turisme per la seva transversalitat en el moment en què recibeix totes les subvencions tenint en compte la transversalitat i la relació que tenim en tots els altres departaments de l'Ajuntament sempre donem compte per a veure on ells poden facilitar i poden veure la necessitat d'aplicar-ho. Entonces, a les que no s'ha pogut, o una de dos, a les que no s'ha optat, és o bé perquè no podem, o bé perquè per dotació pressupostària o per situacions pues no podíem accedir. De totes maneres, respecte a les dos, se'ls informarà en la pròxima comissió. Gràcies.
Senyor Mañano.
Sí, moltes gràcies. Jo en turisme feia referència a una. Me pareix molt bé que si demanen totes les subvencions, més crec que tenen l'obligació de demanar totes les subvencions possibles, sempre quan poguessin complir la nostra part de contraprestació també, que moltes vegades no se pot, no? Jo en definitiva no estava tratant de fer ninguna apologia de la Diputació ni en moltíssim moment, penso que totes les coses són molt millorables, penso que les Diputacions tenen una funció i hi haurà que definir, i no, quizás no nosaltres, quines són les funcions que tinga que fer la Diputació, a qui tinga que atendre o quines són les coses que se tinguen que fer, i ojalà pues, s'arribi a un moment en què se considere que n'hi ha que actua d'una altra forma i tots se poden beneficiar d'una forma quizás molt més proporcional. Jo estic d'acord amb vostès en que les diputacions provincials tenen una funció primordial en el que són els pobles menuts, molts pobles menuts sense aquesta assistència que se diguin no podrien fer, però també entenc que els municipis grans participem en una proporció molt gran també i que totes aquestes coses, quan no existeix una proporcionalitat, existeix una discriminació. I entonces, pues, n'hi ha que tenir en compte que nosaltres podem ser solidaris, però podem ser solidaris amb la mateixa funció que també se mos tinga en compte a nosaltres, no? Per tant, no se trata de fer un tema d'apologia, simplement, i el que més me preocupa ja no les subvencions de l'Ajuntament, veiem que les subvencions tampoc són d'unes quanties exageradament altes a nivell econòmic, en el tema de les beques de persones en pràctiques aquí en l'Ajuntament li toca ficar la seva part també, vull dir que tampoc és una bicoca, no? Però que, sin embargo, pues, bueno, a mi me preocupa més si en cas, quan no són de temes subvencions que són d'Ajuntament, perquè me plantejava, i la gent que no accedeix al BOP o que no té aquests coneixements, l'Ajuntament sí que podrien fer l'esforç, i penso que és un tema de fomentar o de contribuir a una nova forma distinta de fer les coses, com a idea de poder dir, ja, pues, en Benicarló hi ha uns deportistes que poden cobrir les especificacions que ahí se donen, o les matèries, ja, pues, preocupem-nos, de ficar-nos en contacte amb ells, i mira, hi ha una línia, només són 1.250 euros, però vos ajudarem, prepararem la documentació, i entonces vos ajudarem a poder traure per lo menos d'això, no? Penso que serà una bona línia de treball, que potser els departaments estarà, pues no s'ha tingut perquè se pensava perquè estem molt administrativament formats els que estem en temes burocràtics i en temes d'Ajuntament, però que se n'hi ha una nova línia de cara al futur de poder reixar, pues anem a mirar a veure si hi ha algú que pugui tindre les característiques i seria un servici més que se donaria a unes persones que moltes vegades estarem aquí recibint premis, recibint reconeixements i que, aunque siguin petita cosa, pues que puguen tindre això. M'interessava més la part de les entitats privades o dels col·legis o això que no la part institucional. Moltes gràcies.
Senyor Marçal, vol contestar?
Simplement, estic completament d'acord en pràcticament quasi tots els comentaris que ha fet. L'única cosa que també, i crec que tots som conscients, és que el tema de les subvencions moltes voltes va connectat a que hi ha moltes voltes que hi ha subvencions en les que, per molt que sortiguen, també moltes voltes tampoc ens interessa. Unes perquè no podem optar i unes altres a lo millor no ens interessa perquè la repercussió que té o tot el muntatge que va detrás no podem optar o simplement no són convenients. Simplement no.
A veure, les preguntes se contestaran en el pròxim ple, totes les que ha fet una per una, per part dels regidors corresponents, perquè suposo que parlaran i no els tinguis, però jo li torno a repetir que la Diputació sí que treu moltes subvencions, però per als pobles grans estem discriminats, com vostè ha dit, que som els que més aportem, no només per el que paguem a la Diputació per la gestió que ens fan de les multes, sinó també pues, per tota la participació en els tributs de l'Estat. Els pobles grans són els que tenim les empreses grans que aporten grans quantitats de diners en IAE i en activitat econòmica i això després no repercuteix. Solidaritat sí, però discriminació no. I de moment la Diputació de Castelló, no altres diputacions, la Diputació de València i Alacant no es comporta de la mateixa manera, n'hi ha cada una d'un color polític. La Diputació d'Alacant és del Partit Popular i tampoc no es comporta com la Diputació de Castelló, ni altres diputacions de altres províncies espanyoles que no discriminen d'esta manera els pobles de més de 20.000 habitants, amb la qual cosa ens sentim realment moltes vegades molt, molt perjudicats, no, per la Diputació. Les preguntes se contestaran al pròxim ple i s'alça la sessió. Passem ara a la part de participació ciutadana. La regidora de participació ciutadana llegirà les preguntes que han arribat en el termini previst. Senyora Pérez.
Gràcies, senyora alcaldessa. Per part d'Enric Moya Marçal, representant de Canviem entre tots Benicarló, ens traslladen les preguntes dels ciutadans. En la línia d'aquesta magnífica iniciativa dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló, recentment convocats i als efectes d'incentivar i difondre el coneixement de la nostra història local, preguntem S'han plantejat el recuperar també el Premi d'Investigació Històrica Ciutat de Benicarló? Pensa aquest equip de govern editar algun dia l'interessant estudi i guanyador fa anys d'aquest premi que sobre les muralles de Benicarló van realitzar Miguel García Lisón i Arturo Zaragoza?
Bé, jo he de dir que el senyor Enric Moya, a través del grup Canviem entre tots Benicarló, ha formulat 7 preguntes. Esta primera pregunta, que és una pregunta de l'àrea de cultura, com que no està el regidor de cultura en este ple, doncs, pensem que seria adient que ell la contestés. I passem a les següents preguntes. La senyorita Pérez llegirà la segona pregunta, però la segona pregunta... Sí, fes-la i després li comentaré una cosa.
Gràcies, senyora alcaldessa. Mitjançant acord plenari del dia 26 de juliol de 2007, es va adjudicar el concurs per procediment obert a la mercantil Ceràmiques i Construccions Roca SL, la construcció de 36 vivendes de protecció oficial sobre parcel·les de propietat municipal. Transcorregut 8 anys, des de llavors, sense que els ciutadans tinguem més coneixement del que ha passat, preguntem: quines són les causes objectives del per què no s'han iniciat les obres de les vivendes protegides? Considera que hi ha hagut incompliments en les obligacions i compromisos concrets per l'empresa adjudicatària? En aquest cas, quines mesures han adoptat o pensen adoptar en defensa dels interessos de Benicarló?
Esta pregunta és una pregunta molt interessant. Jo també dins del Departament d'Urbanisme vam estar parlant d'aquest tema. És una pregunta que afecta a 3 departaments. Està parlant el Departament de Contratació, però també afecta el Departament de Secretaria, perquè n'hi ha alguna sentència, i també el Departament d'Urbanisme. Si no els importa, ho contestarem en el pròxim ple, perquè és un tema complex i tampoc no vull contestar de qualsevol manera, de manera que ens la guardem també per al pròxim ple. Passem a la següent pregunta.
En una parcel·la de l'Avinguda Papaluna, que forma cantonada amb el carrer de les Illes Columbretes, fa uns mesos es va aixecar una construcció de característiques industrials que no es correspon amb el tipus d'edificació residencial unifamiliar del seu entorn. Per això, i a instàncies d'alguns veïns de la zona, preguntem: a quin ús o activitat correspon dit edifici? Disposa aquesta construcció de les pertinents llicències municipals? En cas contrari, quines mesures es pensen adoptar per al restabliment de la legalitat urbanística?
Bé, al febrer del 2015, o sigui, encara no havia entrat la nova corporació, es va demanar una llicència per a la construcció d'una nau per a ús comercial en l'Avinguda de les Illes Columbretes número 1, cantonada a l'Avinguda Papaluna. L'informe dels serveis tècnics va ser desfavorable, no per l'ús al qual pretenia destinar-se l'edificació, el qual sí que és compatible amb el pla general, sinó perquè la parcel·la en qüestió no té encara la condició de solar, ja que no compta amb tots els serveis necessaris. En conseqüència, es va denegar la llicència sol·licitada. No obstant això, les obres es van començar sense llicència. Per això, es va iniciar un procediment per a la restauració de la legalitat urbanística infringida i es va ordenar al promotor la paralització immediata de les obres, cosa que va fer ja este nou equip de govern. Per tal de solucionar la situació, vull dir que a més l'obra ha estat parada fins ara, per tal de solucionar la situació, el promotor va decidir escometre les obres d'urbanització necessàries per a dotar de serveis la parcel·la, obres que ja han sigut començades, o sigui, se li va exigir que havia d'urbanitzar el carrer per tal de tindre llicència d'obres. I això, en aquest temps que encara ha estat parada l'obra, és el que s'ha estat fent. En aquests moments, el promotor és el que està fent, les obres d'urbanització del carrer. Una vegada completada l'obra d'urbanització necessària, el promotor podrà tornar a demanar la llicència municipal per a la construcció de l'edificació i finalitzar-la per tal destinar-la a l'ús comercial previst, però sempre i quan estiguin les obres del carrer finalitzades i llavors se li donarà llicència d'obres per a continuar en l'edificació. Segona pregunta.
El mes de febrer de l'any 2011, l'anterior alcalde, acompanyat dels responsables de la Divisió de Ports, Aeroports i Costes de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, van presentar a la Sala Noble d'aquest Ajuntament el projecte de Paseo sobre el Contradique del Puerto de Benicarló, un projecte que incloïa una escola de vela i una cafeteria al costat del mar, a més de passarel·les de fusta, accessos a la platja i pèrgoles retroil·luminades. Tot això eliminant l'efecte barrera i augmentant les zones de vianants que permetria gaudir de les vistes singulars de la costa de Benicarló amb el tòmbol de Peníscola al fons, segons informava el comunicat de premsa de la pròpia conselleria, una obra qualificada pels dirigents com molt important per a la imatge turística de la nostra ciutat, que contemplava un pressupost de gairebé 3 milions d'euros i un termini d'execució de 24 mesos. Ara, transcorregut 5 anys des d'aquell anunci, preguntem: en quin estat es troba la tramitació de l'esmentat expedient i quan van a començar les obres?
A veure, aquesta resposta és molt fàcil. Com se troba l'expedient? Pues al calaix. Pues com tants i tants i tants projectes que s'ha pagat per part de la Conselleria i per part de molts ajuntaments i que mai se duran a terme, mai. Perquè si és una obra de 3 milions d'euros, en quina cara vaig jo a la Conselleria que mos faci esta obra quan la Conselleria, la Generalitat Valenciana, està endeutada en 42.000 milions d'euros? No tenen diners per a pràcticament, o sigui, sufragar la sanitat i l'educació i els serveis socials, que és lo primordial, de manera que este és un projecte pues, d'estos que han hi hagut molt en l'època del Partit Popular, de vinga a fer projectes que se pagaven, suposo que els tècnics se'ls han pagat, però que duermen en el sueño de los justos, o com vulguéssim dir-li, no? Me va comunicar la regidora de Turisme que sí que estava este projecte, pues algun dia el posarem damunt la taula i el mirarem i veiem que bonico, però de moment, pues, en quin punt de la tramitació? Pues, mai s'ha tramitat, mai s'ha tingut intenció de fer-lo, i simplement el que es va vendre en el seu moment va ser fum, suposem, com tantes i tantes coses. Segona pregunta.
La passada legislatura els ciutadans de Benicarló vam tenir coneixement a través de la premsa d'una sentència judicial que es condemnava l'Ajuntament de Benicarló a pagar una quantia que superava el milió d'euros per no haver comparegut al judici el dia i hora assenyalada. És el cas conegut com Odemira, referent a la valoració per una expropiació de sòl afectat per l'avenida Corts Valencianes. L'anterior govern municipal no va oferir mai explicacions públiques del fet fins a la data, i fins a la data els ciutadans no disposem de la informació detallada del que va succeir ni de quins van ser els autèntics responsables d'aquest desgraciat desenllaç. Tampoc ningú va assumir responsabilitats per aquest gravíssim perjudici causat a les nostres arques municipals. Per això preguntem, pensa l'actual govern municipal ser més transparent i donar la informació detallada i completa del que ha passat? Pensa en depurar i exigir les responsabilitats que corresponguin?
A veure, el tema de mira, a mi em fa gràcia que ara surti aquest tema perquè en l'anterior legislatura el Partit Socialista, precisament, aquí la pregunta diu, en la introducció diu, van tenir coneixement a través de la premsa. A través de la premsa, de totes les rodes de premsa que va fer el Partit Socialista, el grup municipal socialista, en el senyor Sánchez, que està entre el públic i una servidora, informant i denunciant el tema o de mira. Vam fer multitud de rodes de premsa i en aquell moment nosaltres ho vam denunciar i vam demanar moltíssimes vegades la dimissió de l'alcalde com a responsable màxim d'este cas. Per supost que l'alcalde Marcelino Domingo no va dimitir i ni va passar absolutament res. Pensa l'actual govern ser més transparent? Esta és la nostra intenció. El que passa és que nosaltres quan se mos pregunta una cosa, si vostès volen saber tota la informació del tema de mira, no tenem més que fer un escrit a l'Ajuntament i se'ns traslladarà tota la informació, però nosaltres, per exemple, sortir a la premsa en el tema de mira quan és un tema que ha passat i que en aquests moments dins del pressupost municipal estem consignant cada any 321.000 euros per aquell cas, perquè mos tocarà pagar 1.200.000 més interessos, més els interessos finals, perquè sempre ho fem en operacions de crèdit, totes les inversions, de manera que m'aniem quasi als 2 milions d'euros, perquè l'Ajuntament no se va presentar no va compareixer a un judici a un requeriment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Jo vull recordar que això eren unes finques que, com bé diu la seva pregunta, estaven avinguda a Corts Valencianes, que en un moment determinat se van expropiar per a fer el carrer 9 d'octubre. Aquelles eren quatre finques, propietat de diversos propietaris, entre un d'ells, la mercantil Odemira, que també tenia una finca i propietat. En la valoració que es va fer per part dels serveis tècnics municipals i que es va aprovar en el ple municipal, tots estaven d'acord en valorar aquelles finques d'una manera determinada. Els propietaris d'aquelles finques, disconformes en aquella valoració, van acudir al jurat provincial d'expropiació i el jurat provincial d'expropiació va emetre una nova valoració d'aquelles finques. Tres dels propietaris se van conformar i la quarta, que era la mercantil Odemira, no es va conformar. Crec que eren 360.000 euros la verdadera valoració d'aquella finca. Va tirar per avant el tema i el que va passar va ser que l'Ajuntament no se va personar en este judici. El jutge va considerar que havia, va considerar vàlida la valoració que havia fet l'advocat de la mercantil Odemira, reclamant pues, 1.200.000 euros, i així ens va condemnar l'Ajuntament a pagar-li a aquesta mercantil, que de fet encara tots els anys en aquests moments estem consignant, com he dit, 321.000 euros en 5 pagaments, perquè això s'havia de pagar en 5 anys. en 5 anys. Pensem de poder exigir responsabilitat, en aquell moment nosaltres vam exigir ja totes les responsabilitats polítiques a l'alcalde, perquè pensàvem que era el màxim responsable de tot aquest desgavell, però l'anterior alcalde pues, ja ha pagat, suposo que en els vots dels ciutadans, que l'han fet fora del govern, del Partit Popular, pues, tota aquella negligència del tema o de mira. No, si pensem ser transparents, per suposat que sí, pensem posar en marxa el portal de transparència i així ho som. Qualsevol persona que ens demana informació, li donem tota la informació de qualsevol expedient que hi ha a urbanisme o a qualsevol altre departament. El següent.
Sisena. En relació al desenvolupament i urbanització del PAI denominat PECAT número 2, popularment conegut com el de la Fundació Fibla, el ple de la Corporació de maig de l'any 2009 va adjudicar la seva urbanització a l'empresa UMA SL, que devia ser l'encarregada de construir un aparcament subterrani, uns edificis d'habitatges privats i uns espais dotacionals. Van passar 3 anys i a l'agost del 2012 es va signar el contracte per a l'execució de l'esmentat programa. Posteriorment, al ple de novembre del 2012, curiosament només 3 mesos després d'haver-se signat el contracte, l'equip de govern, de manera urgent i a petició de l'urbanitzador, aprova suspendre temporalment, de forma parcial, el desenvolupament de la zona adjacent al carrer Moreres, per un període de 2 anys, prorrogables 2 anys més. Aquest va ser un acord municipal que no va comptar amb el vot favorable del grup socialista. Havent transcorregut 3 anys més sense que hi hagi indicis que l'urbanitzador vagi a començar les obres i tenint en compte que aquesta zona ofereix avui dia una paupèrrima imatge de degradació que afecta negativament el conjunt del centre Benicarló, que segons estadístiques de l'INE a Benicarló hi ha un parc de gairebé 4.000 habitatges buits, de manera que no hi ha demanda d'habitatge de nou, que aquesta propietat del senyor José María Comte Fibla al seu dia es va llegar, segons testament de l'any 1945, perquè fos destinada íntegrament a usos beneficis benèfics culturals, que en el programa electoral de la candidatura de Compromís Esquerra Republicana, avui dia governant, es va prometre destinar aquest terreny a una dotació pública cultural. Per tot això, preguntem, quin és el criteri polític d'aquest equip de govern al respecte de l'ús definitiu d'aquest solar? Es plantegen el reconsiderar i modificar el projecte actual de destinar el 80% de la seva superfície a ús lucratiu privat? Creuen convenient als interessos generals de Benicarló adoptar les decisions pertinents i iniciar els tràmits legals que siguin necessaris, tendents a destinar tot aquest solar a ús dotacional benèfic cultural, com de fet així va ser l'última voluntat expressada pel senyor benefactor?
Bé, i en aquest tema també he dit que en aquest temps que portem al govern també han fet diverses reunions en la mercantil UMA, que és la urbanitzadora del sector, i ara estem a l'espera de fer també una reunió en José María Fibla també per a parlar d'aquest tema. Però no és un criteri polític, ha de ser un criteri tècnic i ahí això està sotmès a una legalitat i a uns convenis. El maig del 2009 es va aprovar la proposta del programa d'actuació integrada, el PAI per al desenvolupament i l'urbanització del PRI2, presentada per UMA, i es va adjudicar la condició d'agent urbanitzador a esta mercantil. L'Ajuntament va convenir en el seu moment amb la Fundació Comte Fibla, propietària dels terrenys afectats pel PAI, que es destinaria una part del techo edificable a usos socioculturals. L'objectiu de desenvolupar aquest programa era, doncs, consolidar la trama urbana existent en aquesta zona de la ciutat i obtindre les corresponents dotacions, les zones verdes, un 40% de la superfície del sòl, un mínim d'un 20% de la superfície construïda destinada a usos socioculturals, un mínim d'un 10% de la superfície construïda destinada a habitatges de protecció pública i la urbanització completa del carrer Moreres. També es preveia el manteniment i la seva integració en el conjunt de la façana de l'antic edifici situada al carrer del Rei en Jaume. El 3 d'agost de 2012 es va firmar el contracte amb l'agent urbanitzador, establint uns terminis màxims per a l'execució de les actuacions necessàries. No obstant això, uns dies després, el dia 8 d'agost de 2012, UMA presenta un escrit on demana que es dividisca l'execució de les obres en dues fases, la fase 1, el carrer Moreres, i la fase 2, la resta de l'obra d'urbanització. Al mateix temps, demana també UMA que se suspenga l'execució de la fase 2 per un termini de 2 anys, prorrogable 2 anys més. En l'acord del ple del 29 de novembre de 2012 es va decidir suspendre el programa, executar la urbanització del carrer Moreres i posposar per un màxim de 4 anys l'execució de la resta de l'urbanització de l'àmbit. El grup municipal socialista, com vostè diu, es va abstindre en aquesta votació. Així es va executar el carrer de Moreres i el termini per escometre la resta de les obres finalitza en novembre del 2016, enguany. La problemàtica d'aquesta actuació urbanística és que la propietària única dels terrenys afectats i, per tant, l'obligada a sufragar els costos d'urbanització és la Fundació Contefibla, la qual no pot afrontar amb el seu patrimoni les dites càrregues. Per tant, cal arribar a una entesa entre totes les parts afectades, l'Ajuntament, la Fundació i l'agent urbanitzador, per aconseguir finalitzar el desenvolupament del PAI en termini extravers. Això també és un tema molt complex i no té fàcil solució, de manera que, com he dit, ja hem tingut alguna reunió, perquè en aquest període de temps que portem aquí de reunions en temes molt enquistats i urbanístics, n'hem tingut molts, i este és un dels que estem ahir i que estem pendent d'una altra reunió. Però no és fàcil solució. Seguim.
Per últim, en un passat ple municipal es va acordar la reactivació de la comissió de seguiment del nou Pla General d'Ordenació Urbana, paralitzada durant dues legislatures anteriors, integrada pels partits polítics amb representació municipal. Després de diversos mesos, preguntem quantes vegades s'ha reunit l'esmentada comissió i a quins acords s'ha arribat. En favor de la transparència i participació ciutadana per la qual tots advoquem, està previst integrar en aquesta comissió o organisme similar a altres partits, agents socials, professionals o ciutadans independents que estiguin interessats en el seguiment de la tramitació del PTOU i a l'aportació de les seves idees, suggeriments o inquietuds al disseny urbà del futur Benicarló?
Bé, com diu molt bé la introducció de la pregunta, el Pla General, on el document de fer referència va arribar al 2011, pues ha estat paralitzat tots aquests anys. Pràcticament, l'anterior legislatura en 4 anys no es va fer res i ara pues, hem començat a reactivar-lo de nou. La comissió de la que vostè pregunta s'ha reunit una vegada des de la seva creació, concretament el dia 11 de novembre de 2015. En el següent ordre del dia, donar compte de l'estat de tramitació actual del procediment d'aprovació del Pla General i donar compte de l'aprovació del Patricova i la seva afecció al Pla General. Aquesta comissió és de treball intermunicipal i està integrada pels membres dels diferents grups polítics representats en la corporació i també pels tècnics municipals. No obstant això, el procediment d'aprovació del Pla General estarà obert a la participació ciutadana que s'articularà a través dels diferents mecanismes que preveu la llei. En aquest moment estem pendents del desenvolupament del concurs públic per a l'adjudicació del servei i de redacció del document d'avaluació ambiental estratègica. Concretament, aquesta setmana està penjat al perfil del contractant. Ja estem a punt d'adjudicar el document de l'avaluació ambiental estratègica i territorial, que ha d'acompanyar el document del Pla General i que han d'ajustar-se als criteris de referència establerts per l'òrgan ambiental autonòmic en l'any 2011, el document de referència que li he dit antes. Quan es complete la redacció dels dos documents, s'activaran els mecanismes de participació esmentats. O sigui, però esperem que en aquesta legislatura, per fi, poguéssim aprovar el Pla General en un termini d'un o dos anys. Ja són totes les preguntes del senyor Moya i de Cambien. Continua.
Maria Asunción Martínez i Prats i Rosa Maria Lluch Escuder, en nom propi i en representació d'altres persones, demanen: en relació amb l'informe rebut en este ajuntament en entrada número 941 i data 20 de gener per part de la Conselleria de Sanitat, en el que diu textualment autorització de crematori, és evident que l'acte d'autorització del crematori és radicalment nul, atès que no disposava l'expedient del perceptiu informe. L'Ajuntament no era competent per atorgar llicència en tant no es produïa la condició sine qua non d'existir prèviament un informe favorable de sanitat ambiental. Després de 3 mesos d'haver rebut aquest informe, quan pensa l'alcaldia anul·lar la llicència del crematori, ja que no disposa de l'informe previ i favorable de sanitat ambiental?
A veure, jo primer he de dir que aquesta alcaldia no pot anul·lar cap llicència sense els informes preceptius. Anul·lar una llicència o fer qualsevol acte administratiu sense qualsevol informe judicial que doni suport és molt arriesgat perquè pot tindre unes conseqüències patrimonials greus a l'Ajuntament. L'informe més pel tècnic de la Conselleria que fa referència a la pregunta és només això, un informe que ha estat contestat i contradit per part dels tècnics del nostre Ajuntament i del qual també tenen coneixement les persones que formulen la pregunta. Aquestes persones tenen l'informe que els vaig donar jo mateix al despatx de l'alcaldia i tenen també la resposta que va formular la tècnica jurídica d'urbanisme al respecte. de les dues coses tenen coneixement. De totes maneres, vaig a tornar-ho a explicar. L'informe de la tècnica diu, en relació a la contestació del secretari territorial de Salut Pública de la Conselleria, que la normativa sanitària d'aplicació a l'activitat és el decret 39/2005 de 25 de febrer del Consell, pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modificat pel decret 195/2009 de 30 d'octubre, i en concret, en relació als forns crematoris, l'article 17 diu, article 17, autoritzacions administratives per a l'obertura de forns crematoris o incineració de cadàvers i forns crematoris del cementeri. Entonces, dona tres punts. Els forns crematoris o d'incineració de cadàvers, així com els forns crematoris del cementeri, estan subjectes a l'autorització de l'Ajuntament, o si s'escau ajuntaments corresponents, previ informe favorable en matèria de salut pública amb especial referència a la sanitat ambiental de la Conselleria de Sanitat. I dos punts més, però com se parla d'aquest informe, tal com s'indica en l'encapçalament que dona títol a l'article, l'autorització prèvia de sanitat s'ha d'emetre amb caràcter previ a l'obertura. Així s'indica també l'informe preceptiu emès per la Direcció Territorial de Sanitat, que indica que el Centre de Salut Pública de Benicarló és l'òrgan competent per emetre dit informe. Conseqüentment, la resolució d'alcaldia del 9 d'agost del 2015 autoritza la instal·lació de l'activitat projectada en el seu conjunt, tanatori i crematori, de conformitat amb el projecte tècnic o bàsic de construcció redactat per l'arquitecte Antonio Jaime Ibáñez Masip, el juliol del 2012, i el projecte tècnic per a la instal·lació de l'activitat. D'altra banda, cal indicar que d'acord amb el règim de la llicència ambiental previst en els articles 51 a 65 de la llei 6/2014 de 25 de juliol de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana, l'obertura o inici de l'activitat requerirà l'aportació per part del titular de la certificació de tècnic competent en el qual s'especifica la conformitat de la instal·lació i l'activitat al projecte tècnic aprovat, amb inclusió dels condicionants indicats en la llicència ambiental. Per tant, no es podrà exercir l'activitat de crematori prevista en el projecte fins que no s'acrediti que s'ajusta a l'informe sanitari preceptiu previst en el decret 39/2005 de 25 de febrer del Consell. O sigui, si no tenen l'informe de sanitat, no se podrà obrir el crematori. I este és l'informe de la tècnica jurídica de l'Ajuntament de Benicarló, a la que vostès fan referència. Simplement això, no s'obrirà. És una disparitat de criteris. L'informe de la Conselleria de Sanitat de Serveis Territorials de Castelló diu que era preceptiu un informe previ i els serveis tècnics de l'Ajuntament de Benicarló consideren que no és un informe previ el que fa falta, sinó un informe per a obrir. I quan tinguen tots, si no el tenen, no obriran. Simplement això. Segona pregunta. Ja està? Totes les preguntes? Doncs bé. Sense... No, hi havia una altra. Hi havia una altra del senyor Sant Nicolás? Sí, sí. Sí, 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 hi havia una altra. Jo te la faig arribar. La llegeixo jo mateix? Bé, hi ha un escrit del senyor Sant Nicolás que diu: con el debido respeto a nuestra primera autoridad, le transmito las siguientes preguntas para que a su vez le informen correcta y detalladamente el responsable de tráfico en Benicarló, es decir, el señor intendente jefe de la policía local, Agustín Soria Parra. Las calles Santa Bárbara, Doctor Foss, San Pere de Alcántara, Santa Cándida, Santa Isabel, así como las calles estrechas de la otra banda de la calle San Francisco, basándose en qué ley y o reglamento está autorizado el estacionamiento alternativo con cambio mensual en dichas calles. ¿Por qué se consiente que los vehículos en dichas calles estén estacionados encima de aquello que no se puede llamar acera, que solo tiene un poco más de medio metro? ¿Quién y por qué ha autorizado a estacionar en dichas calles, cuando es muy difícil, por no decir imposible, el paso de una ambulancia y de todas luces imposible el paso y acceso a dichas calles de un camión de bomberos? Según tengo entendido, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y su reglamento prohíbe el estacionamiento de vehículos en las zonas reservadas a peatones. En Benicarló, ¿por qué se consiente? La solución para esas calles es muy sencilla, simplemente la retirada inmediata de las señales de mes, par o impar, y los bordillos pintados de amarillo, como en la calle San Vicente Ferrer. Lo de més és una opinió personal que no llegeixo. Les pregunto, senyor Bueno, vol contestar?
Sí, sí, tinc preparada. Bé, gràcies, alcaldessa. Bé, abans de tot, m'agradaria que el senyor Sant Nicolás me contestara si té el do de la telepatia, perquè és curiós que este escrit, que el va entrar el dia 15 d'abril, quan la comissió de governació el tenia com a punt de l'ordre del dia 21, però que malauradament per una qüestió de temps que se mos va tirar, de fet les comissions de governació són eternes, i en una mica també del senyor Manyà, que va plantejar una sèrie, ho vam ajornar per la propera comissió. Bé, no cal dir-li que si haguera sigut per mi, avui no li contestaria, perquè en este ple s'haver aprovat la prohibició. Però, sense entrar a valorar les seues impressions de com hauria de funcionar la nostra policia i el paper que han fet els regidors al capdavant d'ella, sí que m'agradaria dir-li que des d'aquesta regidoria estem treballant, donant-li moltes voltes en aquest assumpte des de l'estiu passat. Hem parlat amb els veïns, hem demanat les opinions dels nostres tècnics, urbanisme, policia, medi ambient, hem demanat informes als bombers, però com tota la vida no és tan fàcil com solucionar-lo damunt d'un paper. Tots són sabedors de la problemàtica que hi ha al Raval de Benicarló, perquè per mi continua sent Raval, és a dir, tota la zona, aquesta és el Raval, de gent a vegades li diu, ei, per què diu Raval? Pues perquè culturalment sempre ha viscut el Raval. Sabem que els guals, molta gent que té gual no pot maniobrar, no pot entrar ni sortir quan li aparquen a la banda contrària en eixa mensualitat. Els vianants tenen que anar pel mig del carrer per culpa dels cotxes aparcats damunt les voreres. Carrers poc segurs per la circulació de bicicleta i fins i tot pels cotxes, perquè moltes vegades t'emportes el retrovisor com passes per ahir. Dificultat de pas, de com vostè dia, del servei d'emergència, dels bombers, de les ambulàncies, de la policia. Això és tot cert. I gent, també no cal dir-ho, gent que aparca en aquest carrer és per evitar-se la zona blava, que també hi ha molta picaresca. De fet, un estudi que van fer de propietaris realment que deixen el cotxe d'uns 180 cotxes, n'hi haurà uns 80 que són propietaris, però la gent són de gent de fora, vull dir que no són veïns de la zona. I té tota la raó quan diu que no es compleix la normativa vigent, ja que aquesta no permet aparcar damunt les voreres. Però davant d'això, dir-li que d'alternatives per nosaltres n'hi ha dos. Una, o és la que vostè planteja, que és prohibir aparcar, o la que va sortir a la comissió, que era replantejar i a millor fer-lo per fases. Una primera fase, aparcar aquells carrers, deixar aparcar en aquells carrers més problemàtics, i a la resta, per no ser una cosa molt forta, permetre encara l'aparcament, malgrat que no estiga regulat i que no siga permès. Però és una solució transitòria. I dic transitòria perquè volia fer una reflexió en això. Ara bé, que la gent de Benicarló sempre hem dit que la ciutat sempre ha viscut d'esquenes a la mar. Però personalment jo crec que de sempre ha viscut de cul al Raval. Per mi unes raons, que ara no ven el cas, però és curiós que des de l'Ajuntament no s'hagi fet mai res per millorar aquest espai, on viu quasi un miler de persones. I per tant han mirat cap a un altre costat mentre s'aparcava damunt de les voreres, ha estat una cosa normal, sense cap problema, fins i tot potser ni fica multes. Però bueno, és una realitat. És una realitat també perquè és una zona no degradada. Per això, jo crec que a més de posar l'espadatrap en l'aparcament, que això ho farem a la propera comissió, és a dir, el compromís de la propera comissió de la setmana que ve o de l'altra, depèn de les circumstàncies, se tractarà aquest tema i se dona la solució. Però no ens hem d'enganyar que el que cal al Raval és un projecte urbanístic com cal. I què dic un pla urbanístic? S'ha de canviar tot el sistema de clavegueres, de l'aigua potable, de l'enllumenat, dels pluvials, del gas. Val molts diners. Però per això hem d'ajudar a la rehabilitació dels habitatges, que tant, no ens enganyem, que estan molt degradats i són vells. I fer tota, i l'aposta que oferia seria fer-la com el centre del poble, zona de vianants, és a dir, gent de passeig, i a millor això podria revitalitzar una mica la zona. Això, com vostè diu, que a mi falta diners. Però falta diners també un compromís, no d'aquest equip de govern, que jo penso que fer, sinó dels futurs equips de govern per tirar endavant aquest repte. És a dir, si realment considerem que el Raval és part de Benicarló, no solucionem el problema no deixant aparcar, sinó que n'hi ha altres problemes greus. De fet, en estudis de Sorea és una de les zones que perd més aigua potable. Hi ha moltes circumstàncies que les hem d'emprendre. Nosaltres o qui estiga al govern d'ací 4 anys o 3, va. Perquè això sí que és un repte important. Però el que també hem de tindre en compte és que viuen gens. Ahir viuen quasi que 1.000 persones, les solucions alternatives a la zona d'aparcament no són tan clares com semblen, és a dir, tenim alguna zona d'aparcament, tampoc podríem dir que l'Ajuntament no té obligació de solucionar aquest tema, però bueno, però també som representants d'aquesta gent i, per tant, hem de buscar una alternativa que pugui satisfer a tots. És dura, però també com ha sigut dura en altres carrers. També li podem dir que el carrer Prades ha prohibit, tota la zona del carrer, el sitio, tot això. Hi ha molts llocs que no s'aparca. Ahir, per què? Perquè són una mica més grans els carrers, però bueno. De fet, aquesta problemàtica, nosaltres l'hem pres en sèrio, ja l'hem discutit diverses vegades en la comissió. L'altre dia, com et torno a repetir, va ser un problema també de premura de temps, eren les 3 i estàvem en una discussió constant, i li poso, ho deixem i ho tractarem més aviat, però la voluntat de tots és donar una solució a aquest tema. Gràcies.
Bé, doncs sense cap altre punt a tractar, s'alça la sessió.